Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 16 d'octubre de 2012. Les farmàcies catalanes tancaran dijous de la setmana vinent, dia 25, per protestar perquè la Generalitat encara no els ha pagat la factura de medicaments dispensats al juliol, tot i haver cobrat una part del fons de liquiditat autonòmic. Aquest fet, inèdit fins ara a Catalunya, perquè és un tancament patronal, destapa una realitat de problemes socials derivats de la crisi econòmica que no haurien de passar inadvertits, tampoc ara en el debat públic. Enmig d'aquesta incertesa pel futur del país, que tots coneixem, i mentre demanem diàleg entre els governs de Catalunya i Espanya per rebaixar la tensió, és molt important que els agents socials, els partits polítics i la societat en general exigeixin als governants una acció més decidida per acabar amb la crisi. Avui, per cert, celebrem el Dia Mundial de l'Alimentació i és un bon moment per recordar que la gran prioritat és el nombrós grup de persones que a Catalunya, malauradament, estan tenint greus dificultats fins i tot per menjar cada dia. Això és veritablement important, sense deixar de banda, naturalment, el legítim debat sobre la Catalunya del futur i el seu encaix en l'Espanya i l'Europa del futur. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila i al David García a la redacció i la producció, i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ha anunciat un tancament patronal per al dia 25, dijous a la setmana vinent. L'aturada és una mesura de protesta perquè la Generalitat encara no els ha pagat la factura de medicaments dispensats al juliol, tot i que havia promès que faria aquest pagament amb el fons de liquiditat autonòmica.
La decisió d'aquest tancament patronal s'ha pres d'urgència en una reunió extraordinària entre els quatre col·legis farmacèutics de Catalunya. Es tracta d'un fet inèdit fins ara a Catalunya. El president del Consell, Jordi de Dalmases, ha explicat que han pres aquesta decisió perquè la situació és insostenible per moltes farmàcies i també davant de la indefinició que hi ha al voltant de la data de pagament. Per la seva banda, la Generalitat es va comprometre amb les farmàcies a pagar el 5 d'octubre passat els 190 milions d'euros que els deu pels medicaments dispensats a l'estiu, però aquest pagament no es va produir.
Canviem de qüestió. El president Artur Mas va coincidir ahir a la nit amb el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, en el lliurament del Premi Planeta a Barcelona.
Tots dos van compartir taula durant el sopar i el cert és que hi havia molta expectació després de les polèmiques declaracions de Wert sobre la voluntat d'espanyolitzar els alumnes catalans per veure si hi hauria una reunió en el marc de l'acte per aclarir o acostar posicions i reduir la tensió. Però no hi va haver cap trobada formal, només salutacions formals i una conversa sobre literatura molt educada, això sí. Segons tots dos van remarcar, una trobada freda, en definitiva, que deixa les coses com estaven.
D'altra banda, Artur Mas ahir al matí va reiterar que l'eix del programa electoral de Convergència i Unió serà la celebració d'una consulta els propers 4 anys i va avançar que si guanya els comicis del 25 de novembre negociarà el nou govern els termes d'aquesta consulta amb l'Estat quan es constitueixi el nou Parlament.
En declaracions a TV3, Mas va expressar ahir la seva voluntat d'acordar amb el govern espanyol la celebració d'aquest referèndum i en aquest sentit va recordar que el primer ministre britànic David Cameron i el seu homòleg escocès Alex Salmond s'han assegut a negociar els termes per fer un referèndum sobre l'autodeterminació d'Escòcia. El president Mas, però, va avisar que si no ens deixen fer una consulta s'hauran d'internacionalitzar, volíem dir, el conflicte.
El ministre Alberto Ruiz Gallardón va avisar ahir al president Artur Mas que podria cometre un delicte si tira endavant un acte que va qualificar d'il·legal, com és el referèndum secessionista.
El ministre va dir que si hi ha un acte il·legal per part d'una persona no cal castigar els ciutadans catalans i va situar Artur Mas com a responsable. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Pasqual Sala, ha recordat que el poble espanyol és l'únic subjecte constituent Espanya. Sala ho va dir al Congrés en un acte d'homenatge als pares de la Carta Magna.
Altres notícies de casa nostra. El nombre de ciutadans que decideix marxar d'Espanya ha augmentat d'un 21,6% els primers mesos, 9 mesos, perdó, d'aquest any, comparant-ho amb el mateix període de l'any passat.
Gairebé 1 milió de persones ha migrat a l'estat espanyol des del gener del 2011. Són dades extretes de l'estimació de població actual difoses aquest dimarts per l'Institut d'Estadística. En els primers 9 mesos del 2012, 420.000 persones han abandonat el país. D'aquestes, però, només 55.000 són de l'estat espanyol, la resta són estrangers, és a dir, que estarien emigrant almenys per segona vegada.
Els fons d'inversió internacionals seran els grans protagonistes des d'avui en el 16è Saló Immobiliari Barcelona Meeting Point, que es farà fins diumenge al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
El Saló vol ser un espai que faciliti la relació dels bancs i els promotors espanyols amb l'exterior mitjançant l'organització de reunions privades. El president del Barcelona Meeting Point, Enric Lacalle, ha assegurat que l'estat espanyol és vista doncs, com un mercat molt atractiu per les oportunitats que ofereix.
Un treballador va morir ahir a la muntanya de Montserrat quan, per causes que no se saben, va caure al buit des d'una alçada de 20 metres, segons van informar els Mossos.
L'home feia tasques de neteja i manteniment al parc natural al terme municipal de Collbató, a la comarca del Baix Llobregat. L'accident va passar cap a 3:15 del migdia d'ahir.
I ahir es va presentar La Bet, l'obra dirigida per Sergi Balbel, que el 25 d'octubre obrirà la temporada al Teatre Nacional de Catalunya. Jordi Bosch substitueix Anna Lizaran, que és baixa d'última hora per malaltia.
Així doncs, assajant a forces, marxes forçades, Jordi Bosch, en el paper de Valer, es batrà en duel amb Jordi Buixaderes en una obra de David Hirson que enfronta el teatre culte amb el teatre popular. La Bet serà l'última obra que dirigirà Sergi Balbel, a qui li queden pocs mesos com a responsable artístic del TNC, abans que agafi el seu càrrec Xavier Albertí.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. La catàstrofe ecològica més gran que hi ha hagut mai a Espanya arriba a judici des d'avui. És l'enfonsament del Prestige davant de les costes gallegues ara fa 10 anys. El moviment social nascut arran dels fets nunca mai atribueix el desastre del petroler a la mala actuació del govern espanyol, on, en aquella ocasió, per cert, Mariano Rajoy era vicepresident.
Va ser ell el qui, les hores posteriors a l'accident del petroler, va parlar de petites filets, de petits filets que sortien del vaixell enfonsat, uns fils que després es van transformar en un mar de chapapote. El capità del Prestige, el grec Apostolos Mangoros, és a ulls de la Fiscalia l'únic responsable de la catàstrofe mediambiental que a finals del 2002 va ennegrir la costa gallega i va arrasar-ne la fauna marina. La Guàrdia Civil el va detenir el 15 de novembre, 2 dies després que el petroler anés a la deriva pel temporal. Se li imputa un delicte contra el medi ambient i un delicte de danys a l'espai natural protegit. En total, el fiscal en demana 12 anys de presó.
Falta competència en el sector dels carburants. Aquesta és la conclusió d'un informe que el govern espanyol va encarregar a la Comissió Nacional de la Competència per esbrinar per què es produeix l'alça dels preus al sector.
El document assegura que els marges bruts de les distribuïdores de combustibles a l'estat espanyol han augmentat un 20% entre el 2007 i el 2010. O sigui que des de l'inici de la crisi, els repartidors de gasolina i de gasoil han apujat els marges, tot i la caiguda de la demanda, i a més ho han fet sobre nivells previs molt més elevats que en altres països europeus.
I l'escriptor madrileny Lorenzo Silva, amb la novel·la La marca del Meridiano, ha guanyat el Premi Planeta 2012, dotat amb 601.000 euros.
L'obra és una nova entrega de la parella d'investigadors Rubén Bellicuà i la seva ajudant Violeta Chamorro, que investiguen un estrany crim amb connotacions ètiques i emocionals. El guanyador va dir que el seu desig és que entre el seu Madrid i la seva Barcelona no hi hagi mai una ratlla divisòria, només un meridià que és una línia imaginària.
Nou pas endavant en les negociacions entre els governs de la Gran Bretanya i d'Escòcia perquè aquest territori, l'escocès, pugui fer l'any 2014 un referèndum sobre la seva independència. El primer ministre britànic, David Cameron, i el seu homòleg escocès, Alex Salmond, van signar a Edimburg l'acord que permetrà que la consulta sigui vinculant.
En declaracions a la BBC, Cameron ha assegurat que sempre ha volgut mostrar respecte pel poble d'Escòcia i per això ha fet un possible referèndum decisiu, legal i just, i ha remarcat que pensa de debò que Escòcia estarà millor al Regne Unit, però també, i el que és més important, el Regne Unit estarà millor amb Escòcia. Però també ha afirmat que no pots mantenir un poble dins del Regne Unit contra la seva voluntat. Per la seva banda, Alex Salmond, que també ha piulat una fotografia del pacte al Twitter, ha celebrat que s'hagi posat en marxa un procés constitucional completament democràtic i n'ha destacat el compromís de respecte amb el resultat per ambdues parts.
Us expliquem també que hi ha hagut una protesta davant del Parlament portuguès aquesta nit per les noves retallades que preveu el pressupost per a l'any vinent dissenyat pel govern de Passos Coelho. La protesta ha acabat amb 10 ferits, gairebé tots policies i un detingut.
Unes protestes que arribaven poc després que el govern portuguès presentés al Parlament el projecte de pressupostos pel 2013. Els comptes d'atenció preveuen una pujada generalitzada d'impostos i més ajustaments. L'objectiu, reduir en 5.300 milions d'euros, un 5,5% del producte interior brut portuguès, el dèficit públic i complir els compromisos assolits amb la Unió Europea. La cambra debatrà l'esborrany durant les properes setmanes, però la majoria que hi té l'executiu, format per l'Aliança de Socialdemòcrates i Demòcrata Cristians, en garanteix l'aprovació final de mes. A més, aquestes crítiques se sumen les protestes ciutadanes que tenen lloc pràcticament cada dia a tot el país i que van adquirint més envergadura i van adquirir sobretot més envergadura el 15 de setembre passat, quan més de 600.000 persones van exigir el final de l'austeritat.
La justícia cubana ha condemnat a 4 anys de privació de llibertat al dirigent de Noves Generacions, la branca juvenil del Partit Popular Espanyol, Ángel K. Romero, per homicidi imprudent dels dissidents cubans Osvaldo Payá i Harold Cepero.
La sala penal primera del Tribunal Provincial de Granma ha considerat provat que l'accident de trànsit en què van morir Payá i Cepero el 22 de juny passat es va produir com a conseqüència de la conducta imprudent de Carromero, que era qui conduïa el vehicle accidentat. Tant l'acusat com el fiscal poden impugnar la sentència a través d'un recurs de cassació.
I els matemàtics nord-americans Alvin Roth i Lloyd Sapley han guanyat el Premi Nobel d'Economia 2012, segons va anunciar ahir l'Acadèmia Sueca de les Ciències d'Estocolm. Els dos professors rebran el guardó pels seus estudis en enginyeria econòmica.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Barça i Madrid han mostrat la seva oposició a la possibilitat que la Supercopa d'Espanya jugui l'any vinent a la Xina, durant una reunió convocada per la Federació Espanyola de Futbol amb els clubs de primera per tractar el tema, es van fixar aquestes posicions.
Així ho ha explicat al final de la reunió el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha reconegut que la majoria dels clubs sí que els interessa i que hi haurà una junta de la Federació per veure què es decideix.
El defensa del Barça, Andreu Fontàs, de 22 anys, ha estat cedit al Mallorca pel que queda de temporada. El jugador català ha protagonitzat una operació llampec per tenir més minuts al club mallorquinista.
Fontàs, que no comptava gens per Tito Vilanova, tindrà així l'oportunitat de jugar. Fontàs, recordem que es va lesionar greument al gener un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i va estar de baixa fins aquesta pretemporada.
Espanya rep aquesta nit el Vicente Calderón, França, en partit de classificació per al Mundial 2014. 4 mesos escassos després que les dues seleccions s'enfrontessin per última vegada a l'Eurocopa, els de Del Bosque intentaran repetir la gesta de superar França. En aquella ocasió va ser per 2-0.
Ara tots dos equips es tornen a veure les cares en un partit que pot ser clau per al liderat del grup 1, ja que hi arriben invictes i empatats a 6 punts. Tot indica que Vicente Del Bosque podrà comptar amb Sergio Ramos, que arrossegava molèsties, però aquest dilluns es va poder entrenar amb total normalitat en un partit en què 6 jugadors blaugrana apunten doncs, com a titular: Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc i Pedro. Un altre dels al·licients del partit serà el retorn de Fernando Torres al Vicente Calderón.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Es constituirà durant els propers dies el nou Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Serà concretament dilluns vinent a les 6 de la tarda, quan tindrà lloc, segons va informar ahir el bisbat santfeliuenc, a la Casa de l'Església, l'acte protocolari de constitució del nou tribunal, la primera instància de la diòcesi amb la presència d'autoritats religioses i civils. Amb aquesta nova instància es realitza un pas per completar l'organigrama de la cúria diocesana del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 8 anys després del seu inici com a tal.
I també us expliquem que una celebració eucarística, una festa de cultura popular i una lectura de poemes del bisbe Pere Casaldàliga van tancar el diumenge passat el primer fòrum de Balsareny, que va tractar doncs les causes del bisbe Pere Casaldàliga i va analitzar també els 50 anys del Concili Vaticà II. En la jornada de diumenge, abans de l'acte litúrgic i festiu, es va analitzar la figura del bisbe emèrit de São Félix d'Uruguaia. De la seva banda, el claretià i membre de l'associació Araguaia, Joan Soler, va llegir alguns fragments d'un diari de Casaldàliga que van servir per emfasitzar les dimensions de Pere. Aquest fòrum va comptar amb 280 inscrits.
Un quart de nou i un minut, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy confia en Arenas per refer els lligams amb Catalunya. El periòdico, ells sí que dialoguen, referint-se als primers ministres britànic i escocès que ahir van pactar un referèndum per la independència d'Escòcia. El diari Ara, també sobre aquesta qüestió, Londres pacta, Madrid amenaça, titula en portada. El punt avui, Escòcia tira milles, també sobre el pacte sobre el referèndum. I el diari El País titula així, Gallardón avisa Mas que li aplicarà el delicte de desobediència.
Repassem altres diaris de la premsa. El Mundo, al marge de les petroleres, va créixer un 20% en plena crisi. D'altra banda, l'ABC, sobre l'aturada a l'ensenyament, Verd diu, la huelga, la vaga, és irresponsable política i d'extrema esquerra. I d'altra banda, la Razón, el govern espanyol inhabilitarà Mas si convoca el referèndum.
Fet aquest resum de seguida als serveis i després parlem d'una trobada de pastoral de la salut que es farà aquesta setmana en l'àmbit català.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Corte Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora encara espès, encara carregat. De moment sense ser molt, molt complicat, però sí molta lentitud, per exemple, entrant per l'autovia 2 a partir de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, cap a Barcelona, també per l'autopista B23, entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. Circulació també plena pel que fa a les dues rondes de Barcelona i en sentit Llobregat, a la ronda de dalt, a diferents trams entre el nus de la Trinitat i Sarrià, i a la ronda litoral des del Fòrum, pràcticament fins al Moll de la Fusta. També encara molt de trànsit a la C58, sobretot a Sabadell, a Badia o a Montcada, en sentit Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies del bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs finalment les previsions s'han complert i avui les temperatures han baixat doncs moderadament, pràcticament entre 1 i 6 graus a tot el territori. Això sí, tret de les cotes més elevades del Pirineu de Lleida, on aquí doncs les temperatures han pujat una miqueta, degut sobretot a que la massa d'aire que esperem pels propers dies doncs ja és una miqueta més càlida, i aquí en aquest sector de Catalunya això es nota molt ràpidament. Però insistim, en la resta del país, ambient fred bàsicament a molts punts del país, i a poc a poc, això sí, les temperatures aniran pujant al llarg del dia d'avui perquè esperem una jornada bàsicament assolellada, però que les temperatures no creiem que aniran més enllà dels 23 o 24 graus com a molt a punts del litoral. Aquesta situació de tranquil·litat meteorològica encara es mantindrà com a mínim 24-48 hores més, fins a demà dimecres, però a partir de dijous i divendres la situació meteorològica dona un tomb pràcticament de 180 graus, s'acosta a una pertorbació força activa, vents de component sud i est, que comportarà doncs, precipitacions, insistim, generals i generoses. Però això seria ben bé a partir de divendres i dissabte. De moment, insistim, ambient força tranquil, ambient assolellat, núvols alts i temperatures una miqueta més altes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Setmana important aquesta que vivim per al compromís de l'Església amb el món de la salut. Es farà dissabte al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès la 24a Jornada Catalana de Pastoral de la Salut, amb el títol El bon samarità, fer el bé a aquell qui pateix i fer el bé des del propi sofriment, vés i tu fes igual. D'aquesta manera, els agents de Pastoral de la Salut de Catalunya debatran sobre diferents qüestions relacionades amb aquesta generositat i aquest compromís. Parlem amb Alfons Gea, coordinador diocesà de la Pastoral de la Salut, interdiocesà de la Pastoral de la Salut a la Tarraconense. Mossèn Alfons Gea, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estem?
Pues mira, aquí il·lusionats amb aquesta jornada que com cada any convoca a tots els agents de Catalunya, de les diòcesis catalanes, una trobada doncs, de comunió interdiocesana i d'aprofundiment en la pastoral de la salut.
Hi haurà dues grans sessions i després altres fòrums de diàleg, després d'una salutació on hi haurà el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, com a responsable de la pastoral de la salut a la Tarraconense. Què destacaria dels continguts que es preveuen?
Pues, en primer lloc, tenim el doctor Arnaldo Pangrazzi, que és un autor molt conegut en pastoral de la salut a nivell mundial, podem dir, perquè treballa tant als Estats Units com a Itàlia, com a professor del Camilianum, i ell ens ajudarà a fer el bé bé, perquè moltes vegades doncs, el malalt aquell que visitem, doncs, amb tota la bona intenció del món, doncs segurament no ho fem del tot bé. I el professor ens ajudarà doncs, a fer-ho bé, a aprofundir en aquesta tasca, en aquest ministeri, des de la seva experiència com a formador en agents de pastoral i en director, o sigui, en formador de counseling també. O sigui, ell, aprofitant que ve de l'estranger, pues tindrà dues sessions amb els amb els assistents i podran preguntar, fer diàleg. Sí. És una figura molt interessant.
Una bona manera de trobar llums amb aquest testimoni d'Arnaldo Pangrazzi, religiós camil, doctor en teologia i expert en pastoral de la salut, per veure què podem fer en cada moment quan visitem un malalt o quan ens hi acostem. Després de la tarda, interessants comunicacions d'experiències, per exemple, amb el doctor Ritz, gerent del Centre Sant Benito Meni de Sant Boi de Llobregat, o amb Teresa Losada, franciscana missionera de Maria, que té una llarga trajectòria en l'ajuda a les persones amb mala salut, sí. Vaja.
Els dos testimonis són interessants. El doctor Ritz, en primer lloc, perquè parla de la resposta que està donant l'Església en aquest temps de crisi davant de les retallades, quan molts sociosanitaris estan traient serveis, l'Església està responent amb la mateixa qualitat de sempre, no? I ens parlarà d'aquest esforç econòmic i com a Església que s'està fent aquesta resposta, que s'està fent com a bons samaritans, esmerçant tots els mitjans que tenim i que no tenim per continuar atenent els malalts i els ancians que ho necessiten. Això és un missatge que moltes vegades no surt als mitjans de comunicació i que hem de saber com a cristians que l'Església està responent, vull dir, precisament no només Càritas, sinó també totes les institucions religioses que atenen al món de la salut. I això en xifres ens ho explicarà ell i serà interessant, no? Després la Teresa Losada, l'hem convidada. En realitat hem gravat un vídeo perquè ja està greument malalta i des de la seva malaltia i fragilitat física, doncs és un testimoni de fortalesa, no? De com continua doncs fent el bé, l'ha fet sempre, no? Uh-huh. I com es pot fer
el ara bé, des de la malaltia, en aquest cas. Uh-huh.
Des de la malaltia, des de la fragilitat, serà un testimoni de vida molt interessant. També ens parlarà ella mateixa sobre el bon samarità, com ho entén, no? Uh-huh. I és un vídeo que després penjarem a la xarxa, però que de moment l'estrenem a la jornada, sí.
Moltes gràcies, mossèn Alfonsia, per haver-nos parlat. La veritat és que no tenim temps per comentar més coses, però sí que ens quedem amb ganes de parlar-ne més en una altra ocasió. Sí que recordem que és dissabte aquesta trobada.
Aquest dissabte, sí.
Aquesta jornada al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès, 24a Jornada Catalana de Pastoral de la Salut. Ves i tu fes igual sobre el bon samarità de l'Evangeli de Lluc, aquesta frase que és el lema. És possible encara inscriure-s'hi?
Sí, sí, que truquin al 317 15 97.
93 317 15 97,
sí,
és una manera de
comptar. Matins i donin el nom i això, encara que després poden formalitzar l'inscripció allà mateix a Sant Cugat.
Comença aquesta jornada, 9:45 del matí, al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès. Gràcies, doctor Alfonsier.
Gràcies a tothom.
Hem parlat amb el coordinador interdiocesà de la Pastoral de la Salut a Catalunya, la Tarraconense. Bon dia i fins una altra. I ara, de seguida, la tertúlia d'actualitat. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat quan d'aquí a 2 minuts seran 9:45 del matí. Avui ens acompanyen el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim el portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, del dissol Parlament, ara, Roberto Labandera. Hola, bon dia, senyor Labandera.
Bon dia, bon dia.
I finalment saludem l'advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Baciana. Hola, bon dia.
Bon dia.
Tenim una notícia important, una previsió, i és que les farmàcies catalanes tancaran dijous de la setmana vinent en protesta per la manca de pagament. Aquí hi ha un tema que ens destapa, com vostès saben, la problemàtica social en aquests moments de dificultats econòmiques. Les farmàcies estan patint doncs aquesta manca de pagament.
Com sí, les farmàcies
i altres col·lectius.
Determinats centres sanitaris concertats i centres educatius concertats que han patit molt justament perquè hi ha un problema greu de liquiditat per part del govern de Catalunya. Aquesta és una de les qüestions que ens agradaria, amb el debat aquest que s'ha afrontat, poder resoldre, poder afrontar, amb la idea que Catalunya genera prou riquesa per no haver de patir com estem patint. Catalunya genera prou recursos per poder pagar puntualment les farmàcies, poder pagar puntualment els centres que presten serveis socials de primer ordre en aquest país. I aquest és el debat de fons de la sobirania. Sobirania, des d'aquesta perspectiva, està plantejada per aconseguir la cohesió social i el progrés social del país.
Una altra intervenció breu, si pot ser, en la primera roda, senyor Labandera.
Sí, més aviat el senyor Rull hauria de dir independència, que és el que vol Convergència i Unió. Però de tota forma...
Entra fort vostè que... en la campanya electoral, eh?
Sí, no, no, ho dic perquè...
Si vol que diguem independència, no pateixi, no pateixi.
Per això, digueu independència, perfecte.
Ja sap que a mi és un concepte perfecte, que... Sí,
perquè edulcorar les paraules no resol el tema de
fons. És una paraula molt potent, eh?
Però no resol en tot cas el problema més important, que és que tenim el sector farmacèutic del país patint una situació molt important. Jo crec que el govern ha actuat amb absoluta ineficiència en la gestió d'aquests temes. Tenim un govern que és un mal negociador, es nota, així estem com estem, i per tant aquesta és una mostra més d'una incapacitat de governar i de dos anys desastrosos, dos anys negres de la gestió pública a Catalunya.
Perdoni, senyor Labandera, ara continuarem parlant vostè i els altres, evidentment, sobre aquests i altres temes, però fem breument un incís pels titulars que ens porta el Gerard Carrión i continuem.
Hola, bon dia. La catàstrofe ecològica més gran que hi ha hagut mai a l'estat espanyol arriba a judici. Es tracta de l'enfonsament del petroler Prestige davant les costes gallegues. Ara fa 10 anys, el moviment social, nascut arran dels fets Nunca Mais, atribueix el desastre a la mala actuació del govern espanyol d'aquella època, presidit per Aznar, i amb Mariano Rajoy com a vicepresident. Va ser ell el qui, les hores posteriors a l'accident del petroler, va parlar de petits filets que sortien del vaixell enfonsat, uns fils que després es van transformar en un mar de chapapote. Nou pas endavant en les negociacions entre els governs britànic i escocès perquè Escòcia pugui fer el 2014 un referèndum sobre la independència. El primer ministre britànic David Cameron i el seu homòleg escocès Alex Salmond han firmat a Edimburg l'acord que permetrà que la consulta sigui vinculant. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ha anunciat un tancament patronal per al proper dia 25 d'octubre. L'aturada és una mesura de protesta perquè la Generalitat encara no els ha pagat la factura de medicaments dispensats el mes de juliol, tot i que el govern català ha cobrat una part del fons de liquiditat autonòmica amb el qual els va prometre que pagaria. I l'escriptor madrileny Lorenzo Silva, amb la novel·la La marca del Meridiano, ha guanyat el Premi Planeta 2012, dotat amb 600.000 euros.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros.
Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts a 9:15. Seguim amb la tertúlia amb Roberto Labandera, Josep Rull i també amb Ramon de Veciana, que, per cert, ha estat escollit fa pocs dies candidat d'UPyD a la presidència de la Generalitat. Felicitats o ànims, no sé què dir-li, senyor sí, de Veciana.
Home, jo estic molt il·lusionat perquè crec que és una tasca important a fer, més amb aquest context polític que tenim, que ens han organitzat gratuïtament per part de l'Artur Mas i companyia, i per tant doncs crec que tenim moltes coses a dir, almenys el nostre partit té moltes coses a dir.
Han obert molts fronts, vostès. El senyor Labandera ha dit abans que la gestió del govern d'Artur Mas, ha dit vostè, desastrosa, em sembla, aquests dos anys, és causa del problema de les farmàcies i altres.
Els farmacèutics van a la vaga, però resulta que hi ha una part dels diners que hi són aquí i no han repartit com corresponia, almenys per alleugerir.
Aquest és l'argument que donen. Què diu la Generalitat?
Es pagarà el dia 23, es farà una...
Ho va dir Iboi Ruiz, sí.
Exacte, es farà una bestreta i, per tant, mirarem que aquest tancament patronal finalment no s'acabi fent. Aquesta és la idea, però insisteixo, no té sentit que la Generalitat hagi de patir i que, en definitiva, qui pateix no és la institució, sinó qui pateixen són directament els ciutadans quan existeix un dèficit fiscal absolutament desbocat. El que és cert és que nosaltres hem hagut de fer front a un endeutament molt important de la Generalitat de Catalunya. Però nosaltres no volem mirar el retrovisor, no volem mirar el passat. Nosaltres estem molt, molt convençuts que hi ha solucions en això que ens està passant i que hi ha una onada molt important d'esperança, d'optimisme i la convicció per part de molts catalans que tenint la llibertat, que construint un estat propi, les coses poden anar molt millor i que aquest pot ser un país, insisteixo, amb capacitat de generar progrés, justícia i benestar, que en darrera instància aquest és l'objectiu de tots els polítics, siguem d'un color o en siguem d'un altre.
Senyor de Veciana, perdoni.
Doncs jo crec que el col·lectiu farmacèutic és dels més maltractats que hi ha com a col·lectiu professional, però no des d'ara, sinó des de fa molt de temps. Jo el conec perquè tinc coneguts que s'hi dediquen, o sigui, hem patit el tema del medicamentazo, els hi han tret medicaments, diguéssim, de l'ús comercial de la Seguretat Social, se'ls ha reduït els marges, se'ls ha convertit en recaptadors d'impostos, cosa que un professional no ha de convertir-se en un recaptador. Llavors, aquí el que faltava era això, que la Generalitat, per mala administració, perquè resulta que hi ha diners, per exemple, per invertir en Spanair, una que es volia ser la companyia de bandera de Catalunya, i ha sigut el gran fiasco, que això convindria que algú expliqués què ha passat amb Spanair.
Expliquem-ho, si vols, t'ho explico.
Doncs ja m'ho explicareu.
Parlament.
A la Vanguardia se li donen 9 milions d'euros per convertir-se en l'Alcàzar de Catalunya, no? El diari dels combatents o dels excombatents de l'estat impropi. Llavors, aquí el que està clar és que
hi ha diners... La idea d'estat impropi, perquè ho va repetir.
Estat impropi, refereix vostè al que demana de crear un estat propi per Catalunya.
És un estat que és independent, però no deixa d'estar-ho. No sé si serà una república o una monarquia.
Que volem mantenir el mateix monarca.
Exacte, vull dir que és un estat...
Ja no, eh?
Ah, bueno, han canviat.
Jo el que vull insistir és la defensa de la professió farmacèutica, que estan fent una tasca social, perquè en definitiva és una tasca social molt important, que és atendre a les necessitats de medicaments de tota la població, que hi ha farmàcies que ho estan passant molt, molt malament. Jo us invitaria que un dia parléssiu amb el Col·legi de Farmacèutics de casos concrets de farmàcies que estan al punt de la supervivència, o sigui, guanyen per mantenir-se, per viure, però sense cap tipus de luxe. I, per tant, només faltava això, que la Generalitat tingués prioritat per altres coses i no per atendre els pagaments d'aquests professionals, que és un col·lectiu molt sacrificat i que fa una tasca social sanitària molt important.
Senyor Rull.
No, la prioritat, justament, és poder pagar els serveis en aquest país. La prioritat és pagar les nòmines. La prioritat, malauradament, i perquè no ho fixem nosaltres, la prioritat és pagar el deute. El primer que ha de fer en aquests moments les administracions públiques, jo crec que això té un punt d'immoralitat. El primer que ha de fer quan disposa de diners, el primer que ha de fer, perquè així ho estableix la Unió Europea i així ho estableix l'Estat espanyol, és pagar els interessos del deute, que recordem que són aquests 6 milions diaris d'interessos del deute. Això és el que ha de fer Catalunya, això és el que ha de fer l'Estat espanyol, això és el primer que s'ha de fer i, per tant, d'aquí poc marge de maniobra no el tenim. Només una dada per veure la magnitud del problema, que posem sobre la taula com un element de reflexió perquè ens adonem de les dificultats d'aquest país. Miri, l'any 86 Espanya ingressa a la Unió Europea, aleshores les comunitats europees. Des d'aleshores, l'aportació neta que fa la Unió Europea en fons estructurals i fons de cohesió a l'Estat espanyol, l'aportació neta és de 90.000 milions d'euros. Molts diners per transformar la realitat del país, per poder construir infraestructures, per poder garantir, diguem-ne, el progrés econòmic. En aquest mateix període, l'aportació neta que ha fet Catalunya a l'Estat és de 300.000 milions d'euros. És a dir, en aquests 25 anys, Catalunya ha aportat, ella tota sola, tres vegades més recursos que tot el continent europeu a l'Estat espanyol. I en aquests moments que hi ha una dificultat de tresoreria, després d'haver aportat 300.000 milions d'euros, ara es demana un crèdit perquè aquests 5.000 milions, per poder pagar, diguem-ne, el dia a dia de... que ha de fer front la Generalitat de Catalunya, és un crèdit que l'haurem de tornar amb interessos, amb un interès del 6%. Ens diuen que no, ens diuen, ens el regategen, ens insinuen que Catalunya... Escolti, però què s'han cregut aquesta gent de demanar diners? Nosaltres, i és inaudit, que aportem cada any el 8% de la nostra riquesa, 16.000 milions, insisteixo, 300.000 milions durant tot aquest període. I, per tant, és injust que els farmacèutics no cobrin a temps. És inadmissible. És inadmissible que el personal, el servei de les residències de gent gran no puguin cobrar a temps.
Llavors, això és culpa dels diners que no tornen de Madrid?
Exacte, això és inaudit. És a dir, perquè a Grècia o Portugal no hi ha prou capacitat de generar riquesa. Però Catalunya sí que genera prou riquesa per pagar a temps i perquè els ciutadans concrets no hagin de patir. I aquesta és la clau essencial del debat. Els recursos hi són. I, per tant, accedir a la llibertat, accedir a la sobirania, accedir al control d'allò que nosaltres generem amb tots els mecanismes de solidaritat que vulguem, és clau per guanyar el futur d'aquest país. Uh-huh. Aquest és l'element bàsic del debat que estem substanciant en termes històrics. Avui.
Roberto Labandera havia demanat la paraula. Endavant.
Seguint el fil conductor, el senyor Rull, podrem poques expectatives i poques esperances al sector farmacèutic, perquè la solució política no serà d'aquí un trimestre.
23 segurament, d'octubre.
No.
Aquest és el pagament, és la data del pagament.
No, però,
vostè parla de la solució política més...
Perquè, clar, ara estem pagant del Parlament, de juliol, és a dir, que segurament quedaran passat. I per tant quedaran altres pagaments. Jo crec que aquí el que s'ha anat a fer és un exercici d'absoluta irresponsabilitat política del president Mas i del president Rajoy, que es van reunir dues hores, com recordareu, el 20 de setembre, i no van parlar d'aquestes coses. Perquè aquests són els problemes reals que té avui la ciutadania.
D'aquí venen els 5.000 milions.
Per exemple, el fons de liquiditat sí que
es parla. Sobretot d'una qüestió que és dir, home, com afrontem un any 2013 que en què haurem de fer aquestes responsabilitats? Dos governs enquistats cadascú en la seva creuada política, però no preocupats per la ciutadania. I això és el que nosaltres, els socialistes, ens queixem. I particularment jo em queixo. És a dir, estem traslladant debats i ocupant el temps polític de la gent i fins i tot totes les brunetes mediàtiques, la de Madrid i la de Barcelona, en un debat sobre què podrà passar en un referèndum d'independència de la propera legislatura, però d'aquí que arribi aquell moment polític que possiblement no sigui en absolut la solució, és a dir, que la solució passa per reformes constitucionals, en tot cas, el dia a dia de la gent no en tenim dos governs que estiguin treballant a fons. No hi ha cap comissió creada per dir com estan aquestes circumstàncies i com s'han de resoldre. I aquesta és la real preocupació. Per tant, el 23 d'octubre segurament forçats per aquest tancament i per les pressions polítiques que segurament ha rebut el senyor Mas i el senyor Boi Ruiz, se farà el pagament del mes de juliol. Però les perspectives de futur continuen sent les mateixes. Perquè el que no s'està comptant és el percentatge de beques que s'ha deixat de pagar. Les beques de menjador que no s'estan donant. I, per exemple, els 3 euros de Carmanyoles, que haurà de pagar moltes famílies. I, en canvi, hi havia uns altres instruments, sempre ho diem, i segurament ens tornaran a dir que són pesats en aquest argument. Però hi ha un impost de successions que es podria haver treure i fins i tot haver tornar a posar, tindrien el suport de tothom, de tots els grups, per tornar a instal·lar la mateixa realitat fiscal en aquesta matèria que existia abans de la reforma, fins i tot, del tripartit, perquè és un moment excepcional, per tant, hem de tornar a recaptar diners. Sense una altra política d'ingressos, la resta és fer volar coloms,
coloms, coloms, els pajaritos, eh? No, no. I per tant, no, resignació absoluta no. És una altra política econòmica. És una altra política econòmica. No, és una altra política, és una altra política econòmica. No, és una altra política econòmica. No és un tema de política institucional. No, és una altra política econòmica. I aquesta altra política econòmica, senyor Rull, vostè em reconeixerà que s'han negat a fer-la.
Bé, senyor de Veciana,
no, en cas... Jo crec que el la bandera s'ha entrat...
Ofegar més Catalunya...
Em sembla que ha quedat clar.
Segur que no.
El contrast de posicions ha quedat clar.
Cada cop que es parla de coses concretes, ens treuen l'estelada i llavors ja s'ha acabat la conversa. És a dir, ens parlen de Catalunya, aquesta terra promesa, aquest lloc, el dia que sigui un estat impropi, doncs tot serà de flors i violes, i no s'està parlant de les coses concretes, el que deia el senyor la bandera, de les beques menjador, de les restriccions que hi ha amb els recursos sanitaris, de la privatització de la sanitat pública que s'està efectuant d'esquenes i sense debat públic. És a dir, això és el que no es vol parlar. Llavors, cada cop que surten aquests temes, quan ens parlen de l'herència rebuda, no ens parlen, i evidentment, si poden tirar pedres al tripartit ho fan, i amb molt de criteri, o ens parlen de la terra promesa i ens treuen l'estelada. Per tant, si aquest serà el debat dels pròxims anys, realment s'ha acabat el debat polític a Catalunya, perquè només parlarem, diguéssim, de la independència o no independència. Però el que preocupa els ciutadans, d'això, Convergència s'ha fet el propòsit de no parlar-ne, perquè té responsabilitat directa. I estan com els adolescents, tot el dia donant les culpes als pares o als altres i, a més, no assumint les pròpies responsabilitats i les tenen. Per tant, que parlem de les coses concretes i ja deixem de parlar, diguéssim, de l'estat propi o de l'estat...
Les pròpies responsabilitats. Justament el que ha fet aquest govern ha sigut prendre decisions que són duríssimes. Clar que n'hem parlat, clar que hem gestionat el dia a dia. Clar que estem combatent amb totes les energies del fracàs escolar. Clar que estem duent a terme...
50% de la joventut de Catalunya està aturada i no estudia.
Doncs aquest és un tema estructural.
Una manera de combatre
aquest és un tema estructural. Un país que se li subtreu... Doncs justament, aquest és l'objectiu de tot plegat. Un país que se li subtreu cada any, el 8% de la seva riquesa, això vol dir 300.000 llocs de treball.
No busquen les excuses a la mala gestió.
Però malgrat tot, fixi's, malgrat tot...
Perdoni, senyor Rull.
Malgrat tot, Catalunya, som la comunitat autònoma de l'Estat que exportem més, que vol dir que hi ha teixit industrial. Malgrat l'OFEC, malgrat no hi ha infraestructures suficients, malgrat tot això, el 27% de les exportacions de l'Estat es fan a Catalunya. La segona comunitat autònoma més exportadora és la Comunitat de Madrid, que exporta a l'entorn del 13%, i després ja venen les altres. Vol dir que aquest país té recorregut, que hi ha marge, més capacitat per generar aquesta riquesa. Què diem?
Doncs...
En un país que té aquest gruix, que té força, que té aquesta potència, donem-li els instruments per poder avançar. D'altra banda, fixi's, nosaltres som el 15% de la població de l'Estat. Aquesta és una reflexió interessant, i que no és menor, no es pot aparcar. Som el 15% de la població de l'Estat. Generem el 19% de la riquesa, paguem el 22% dels impostos, exportem el 27% dels recursos a nivell de l'Estat i rebem l'11% de la inversió. I pel senyor Labandera i pel senyor de Veciana això és un element irrellevant. Sí. Escolti, mira,
No, és irrellevant.
Vostè
s'acusa ara d'irrelevant d'aquest debat.
Diuen que no és la causa.
Fan una política conservadora.
Una política de dretes absoluta. Pagar el 22% dels impostos de l'Estat. Fem una cosa, paguem el 25% dels impostos, és a dir, malgrat siguem el 15% de la població, no passa res, és a dir, això ens aguanta, paguem més impostos, i després el senyor de Baciana diu, ei, invertim menys a Catalunya.
Això no ho he dit.
Senyor Rull, no enganyi i passa res. Primer.
Aquesta és la idea.
I que sigués més rigor.
Això és un debat, això ens diuen que és un debat menor.
L'hem entès, senyor Rull.
Aquests elements no cal posar-los en compte.
Intentem escoltar...
És l'element bàsic. L'element essencial.
Queda clar que Josep Rull i Convergència vinculen més sobirania i més poder polític a la situació de crisi.
Però digui'ns què proposen. És a dir, quan tenim això, aquestes dades, com corregim aquesta situació? Vostè creu que el fet que nosaltres... malgrat paguem el 22% dels impostos, només rebem l'11% de la inversió, com ho pensen compensar això? Creu que és irrellevant amb el dia a dia de la gent? Creu que és irrellevant? Vostès no parlen dels problemes del dia a dia,
senyor Rull.
Això són els problemes del dia a dia.
Responguin un per un, senyor Labandera i senyor de Veciana.
Jo l'única qüestió que li dic al senyor Rull és una cosa. Miri, en principi, vostè fa un plantejament sobre l'encaix institucional de Catalunya en Espanya com a única solució a tots els debats. I jo el que li dic és que el govern de la Generalitat té
capacitat normativa en matèria impositiva d'impostos que té traspassats al 100% i d'altres que podria fer. I quan li dic que hi ha d'haver una altra política d'ingressos, hi ha d'haver una altra política econòmica. Perquè, i això va per Convergència i Unió, pel Partit Popular i per tota Europa. Perquè en realitat el que s'ha aixecat a tota Europa és una veu per dir, escolteu, amb aquesta austeritat absolutament asfixiant, no se'n sortirem. No, escolta, fem una altra política, renegociem nosaltres, les condicions del dèficit i dediquem part d'ell, no només a la política social i els serveis públics, que són tremendament importants i prioritaris, sinó també a la reactivació econòmica. Però vostès no presenten cap mesura de reactivació econòmica en aquests dos anys. No han fet. Van fer aquella famosa jornada a Pedralbes
i
tots els altres participants ens va tocar anar amb un taulell petitó i el senyor Mas allà semblava, doncs començava el seu viatge messiànic, no sabem ben bé cap on. Ara, el que no van fer vosaltres, perquè vostès es van comprometre, i l'únic compromís electoral que han complert és treure-li a gent que té molts recursos l'impost de successions. Això és el que ha passat.
A gent que té molts recursos. A gent que té molts els estalvis de tota la seva vida.
No, escolti, en un moment com aquest s'han de fer sacrificis i el que té recursos s'ha de portar-los. És un principi bàsic de la solidaritat. Les classes mitjanes, bueno, però escolti, si vostè hereda més d'un milió d'euros, segurament que jo crec que vostè perfectament estaria en condicions de fer una aportació des del punt de vista impositiu. Però l'alcohol i el tabac també són impostos. Un impost a la producció nuclear. O, per exemple, una exigència a les concessionàries de peatges perquè dels 635 milions de beneficis que treuen cada any declarat pel mateix director general d'Abertis paguessin part de les bonificacions dels peatges. Però vostès no han fet res.
Això és el fons de rescat de peatges que vostès
han designat el president d'Abertis assessor directe del president Mas. És que vostès no fan cap esforç. I a més, perdoni, li hauré de dir una altra cosa. L'escola pública i la universitat pública us interessen molt poc. No esteu fent cap esforç. El que us interessa és el sector privat. I si no, perquè heu posat en l'àrea de la salut, per exemple, un conseller ministre de la regió, que és l'expresident dels hospitals privats, perquè és el senyor que se va presentar al Parlament dient recomano a tothom que se'n vagi una mútua.
Senyor
Rull, el tema és les diferents polítiques. No s'equivoqui, no s'equivoqui.
Que li confongui,
vostè no s'equivoca.
No.
Vostè no es confongui, senyor Rull. Senyor Rull.
Gent del PSC d'Iniciativa aplaudint.
Senyor Rull, no es confongui.
No parli de
l'hora.
Senyor Rull, no es confongui.
La bandera, un moment. Sí.
Les escoles religioses les tanquem.
No, això no estic dient això. Això que li dedica a vostè és que vostè fa una política de dretes i nosaltres plantegem un altre tipus de política.
En tot cas, proposaríem més atenció a l'escola pública.
Renegociar els objectius del dèficit, més atenció a l'escola pública, per descomptat, perquè l'escola pública sosté en moltes ocasions la situació de pobresa educativa d'aquest país.
Sí, perdoni, senyor Labandera, que el senyor Rull ha tornat a demanar la paraula, com és natural, però abans Ramon de Veciana.
Jo em fa gràcia quan es parla de xifres, perquè es tiren xifres com el que tira pedres. És a dir, allò és l'altre, li tirarà altres xifres, ni l'oïdor li és impossible saber què està dient la veritat i així ens quedem tan tranquils. Jo el que li diria al senyor Rull és a dir, amb aquesta proposta d'estat impropi que fan, el que fan és que la inversió a Catalunya desaparegui, perquè el que aconseguiran és que el senyor Lara i tots els empresaris seriosos d'aquest país...
La por,
la realitat. La realitat, perquè vostès no volen parlar... A la por li diuen... A la realitat li diuen por. Llavors, evidentment, vostès volen fer un país petit, endogàmic, que és la seva mentalitat de país. Però parlem d'una cosa que el senyor Labandera no ha apuntat en matèria fiscal i que crec que seria molt important, que és el tema del frau fiscal. Aquest país hi ha un frau fiscal enormíssim. A més, se sap que hi existeix, i a més se sap on hi és. Per tant, el que no li interessa a Convergència i Unió és treballar aquest tema. Frau fiscal que vostè, el president Mas, li podria explicar també com existeix, perquè ell ens hi podria donar lliçons, que ell sap on hi ha l'evasió de capitals i on es poden portar els diners evadits. Per tant, jo crec que aquest seria el tema, senyor Rull, que vostès si fessin una política fiscal seriosa utilitzant els mecanismes fiscals que té la Generalitat de Catalunya, utilitzant un rigor pressupostari, deixant-se de polítiques identitàries i invertint en la Catalunya productiva. I no espantant a l'empresariat ni als inversors amb aventures que a vostès els portarà glòria, però al resto de Catalunya ens portarà misèria. I això ho saben vostès. Estan en aquest moment, hi haguent hi ha empreses que estan marxant de Catalunya, no només al domicili social, sinó que estan marxant a les empreses físicament, és a dir, als llocs de treball. I això és mèrit de vostès. Per tant, jo espero que vostès, el dia que si arriba a passar això, assumeixin les conseqüències. I si són més pobres, vostès seran els responsables.
A veure, senyor Rull, hi ha moltes coses aquí.
Les empreses tanquen a Catalunya i estan tancant en aquests moments empreses viables, entre d'altres coses.
I se'n van a Madrid, i se'n van a València.
Perquè no tenen, perquè no tenen accés.
El dia que vulgui, vull dir els noms.
Perquè no tenen accés a crèdit. Aquest és el drama.
No, no, i per això se'n van a Madrid, perquè els hi diuen.
Aquest és el drama d'aquest país. Aquest és el problema de fons.
S'han anat totes a Madrid.
Aquest és el problema de fons d'aquest país. I vostès insisteixen en que l'únic argument que els queda, l'únic, en lloc de dir, escolti, Espanya és un estat plurinacional. El català és una llengua espanyola que nosaltres volem potenciar i protegir. Potenciarem les infraestructures d'aquest país perquè Catalunya continuï fent de locomotora a l'estat espanyol. Quin és l'únic argument que tenen vostès? La por, l'apocalipsi.
No, la veritat, escolti,
mire,
senyor Rull, la veritat.
Va passar una cosa molt important.
Què va dir el senyor Lara?
Que no és menor, que és que el primer ministre britànic, Tony Blair, i el primer ministre escocès...
David Cameron, perdó, i Alex...
Tony Blair, ja.
Salmon.
David Cameron
i Alex Salmond, sí, ja l'hem entès.
Van signar un acord pel qual, democràticament, lliurement, pacíficament, Escòcia podrà decidir el seu futur. Fixi's què deia el senyor Cameron, David Cameron, disculpi. Què deia? Deia, escolti, nosaltres no podem retenir...
I estem parlant de l'estelada.
No.
Vostè és parlant de política, és parlant de l'estelada.
Perdoni, senyor Graciana.
Al Regne Unit ningú no utilitza aquest argument de la por. Ningú no l'argument, ningú no l'utilitza de dir, escolti, si vostès aspiren, hi ha una majoria del poble de Catalunya que vol fer un pas endavant, en lloc de dir, canalitzem-ho democràticament, vostè què diu? La por. Només una última dada sobre això, una dada que deia el president de la Generalitat, sobre el tema de la pressió fiscal a què vostès fan referència. Miri, el 42% de la recaptació de l'impost del patrimoni en el conjunt de l'Estat es fa a Catalunya. El 42%. La pregunta és, home, és que a Catalunya hi ha el 42% de tots els rics de l'Estat espanyol? Quan som el 15% de la població? No, segur que no. Senyor Labandera, per ell, diguem-ne, això és irrellevant. És allò...
Ho diu vostè, una política... però és una dada molt important, la que vostè diu.
Absolutament.
Però el que passa és que això...
És absolutament irrellevant des d'aquesta perspectiva.
És una altra política.
Doncs no, perquè al final, el que estem parlant és de democràcia i de progrés. I això hi ha gent, fixi's, Unió, Progreso i Democràcia. Escolti,
quasi que és
democràcia.
Això s'anirà al partit del senyor
de Gràcia. De progrés, estem parlant bàsicament d'això. A qui li fa por la llibertat i la democràcia? Potser el senyor de Baciana.
No,
ens fa por segur.
Miri, jo li explicaré. Per altra
banda, torno a insistir, aquest país...
A l'Europa Occidental, la democràcia és estat de dret.
Perdó un moment.
Pot
avançar i pot fer prosperar molt més tots els ciutadans d'aquest país. I aquest és el discurs... El discurs de fons, que em sembla que és el que hem d'abonar amb totes les nostres energies.
Hem d'anar fent les últimes intervencions. Roberto Labandera i després Ramon de Baciana.
No, jo voldria dir que, per exemple, del cas d'Escòcia, jo subratllo un tema molt important, que hi ha hagut un acord perquè aquest referèndum sigui en el marc de la legalitat. En el marc de la legalitat.
En un país del Regne Unit que no té Constitució.
Quina diferència substancial, amb el posicionament del senyor Mas, que quan es posa una mica en plan bandoler, diu tal com si volen, com si no volen, perquè
si no volen,
la qüestió molt, molt important
que...
No, s'haurà de pactar.
PSC, el partit més conservador.
No, escolta, no és resignació. Nosaltres hem fet la nostra proposta.
Estat de dret, senyor Rull, estat de dret.
Que a vostè no li agrada, no és resignació. Tenia molts camins, miri.
El
senyor de Cospedal era
a presó. No parlin alhora.
La senyora de Cospedal, la col·lega de dos aquí, però la senyora Cospedal elogiava...
Presidenta de Castellà-La Manxa.
Sí, la senyora Cospedal elogiava el senyor Mas i va dir, aplicarem les polítiques del senyor Mas a tota Espanya. Així li ha anat al PP, però el pitjor, així li ha anat a la ciutadania.
Un any, sí.
Sí, un any perfecte. Mire, per aquestes dates, plantejava això que el senyor Artur Mas era el model. Vostès, senyor Rull, el PP i Convergència i Unió, practiquen les mateixes polítiques. I després del 25N practicaran les mateixes polítiques i s'entenen fantàsticament. O és que el 13 de gener de l'any 2012, quan el senyor Mas no va anar allà a la reunió amb el senyor Rajoy, no va sortir dient que era una de molt bon rotllo i que persona tan simpàtica i tan agradable i ens hem posat d'acord en tot. Ara tenen aquesta diferència per un interès electoral, per un interès electoral exclusivament, però escolteu,
no
el dia 26...
La història en majúscula
d'aquest... No, escolti, la història...
Vostès no hi són.
història de la pobresa en majúscula, la història de la pobresa en majúscula és la que està escrivint Convergència i Unió.
Bé, senyors, ho hem d'anar deixant, però Ramon de Veciana, encara...
Dos apunts, un en referència a això, que els farmacèutics sàpiguen que seguiran sense cobrar, que malgrat la promesa...
23 d'octubre.
Seguiran sense cobrar, i llavors la targeta de crèdit sempre és una estelada. I és un apunt, diguéssim, si em permet, molt breu, que la gent sàpiga doncs, que el nostre partit té un impediment per presentar-se. La Junta Electoral Central ens exigeix la presentació, com els partits que no tenim representació parlamentària a Catalunya, del 0,1% de signatures que valin la presentació de les nostres candidatures. Ho dic perquè és una cosa que no s'està explicant i és una limitació molt greu a la pluralitat política i que realment no només pels partits que es volen presentar sinó per l'elector i una sustracció al debat polític d'opcions polítiques precisament en un moment que s'estan parlant de coses...
Perdó, però això es demana, es contempla la llei electoral espanyola, aquest 0,1%.
Sí, però és una interpretació extensiva que fa la Junta Electoral perquè només estava pensat per Congrés i Senat i llavors en virtut d'una interpretació extensa de drets ens han aplicat aquesta norma. Quan tothom sabem, i el senyor Rull que és advocat també ho sap, que les normes limitatives de drets no es poden interpretar de forma extensiva.
De tota manera, creuen que podran arribar...
Estem treballant en això, tenim l'esperança que sí, sabem que... La llàstima és que la Junta ens ho ha comunicat quan ja portàvem gairebé mig tram des del que es va comunicar a l'inici de les eleccions i ha vençut. Per tant, és doblement gravós, perquè no només és un requisit molt, molt estricte, sinó més a més que la Junta Electoral ho ha comunicat molt tard, cosa bastant suspensa.
Molt malament i solidaritat amb el seu partit. Sí, sí.
Doncs queda clara aquesta solidaritat, en aquest cas, que tots es puguin presentar, igual que han presentat partits petits que han aconseguit després representació parlamentària en alguns casos. Gràcies, Ramon de Veciana, candidat d'UPyD a la presidència de la Generalitat. Esperem, per concepte democràtic, esperem que es puguin presentar. Després els ciutadans diran el que diran.
No, si no només per intervindre el debat, que estem discutint coses que no són purament autonòmiques, sinó si hi haurà estat espanyol, com l'entenem ara, i per tant creiem que volem tenir coses per dir.
Gràcies també a Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori. Veurem si després de les eleccions... Va a les llistes, per cert?
No vaig a les llistes.
No va a les llistes, per tant...
No tornaré a repetir com a parlamentari. I, per tant, doncs aquesta condició de portaveu d'infraestructures també...
La perdrà.
La perdré i la canviaré amb una altra companya.
Com un militant socialista, això el podrem
seguir. Sí, bueno, evidentment la política està en l'ADN personal.
Molt bé. I gràcies també a Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència, que per cert parlarem després de les eleccions de com queda Terrassa quan dimiteixi Pere Navarro.
Queda amb un alcalde nou que es decideix no a les urnes sinó als despatxos.
Bé.
Bueno, però queda molt un perfil...
Però votat també a les llistes com a segon o com a tercer...
Ho he dit, com a setem.
Sí. També ho haig de dir que el senyor Jordi Ballart, que a més m'aprecio de la seva amistat, segurament que pot ser un molt bon alcalde per Terrassa.
Esperem que sigui així.
Gràcies a tots tres, Josep Rull, Roberto Labandera i Ramon de Veciana. Fins la propera, bon dia.
Molt bon dia.
Abans de les notícies, els titulars que ens porta el Gerard Carrió, us recordem que Ràdio Estel regala una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès aquest divendres a les 9 de la nit. El sorteig el farem el mateix dia, el mateix divendres. Si voleu una d'aquestes dues entrades dobles, doncs l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. La catàstrofe ecològica més gran que hi ha hagut mai a l'estat espanyol arriba a judici. Es tracta de l'enfonsament del petroler Prestige davant les costes gallegues ara fa 10 anys. El moviment social nascut arran dels fets, Nunca Mais, atribueix el desastre a la mala actuació del govern espanyol d'aquella època, presidit per Aznar i amb Mariano Rajoy com a vicepresident. Va ser ell el qui, les hores posteriors a l'accident del petroler, va parlar de petits filets que sortien del vaixell enfonsat, uns filets que després es van transformar en un mar de chapapote. L'equip de govern de Xavier Trias estudia aplicar el copagament en el servei de teleassistència. Convergència i Unió ha inclòs en el plec de clàusula redactat per la convocatòria dels concursos que ha de regir la contractació del servei pel 2013 i el 2014, un apartat en el qual es preveu aquest copagament.
El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ha anunciat un tancament patronal per al proper dia 25 d'octubre. L'aturada és una mesura de protesta perquè la Generalitat encara no els ha pagat la factura de medicaments dispensats el mes de juliol, tot i que el govern català ha cobrat una part del fons de liquiditat autonòmica, amb el qual els va prometre que pagaria. I en clau internacional, nou pas endavant en les negociacions entre els governs britànic i escocès perquè Escòcia pugui fer el 2014 un referèndum sobre la independència. El primer ministre britànic, David Cameron, i el seu homòleg escocès, Alex Salmond, han firmat a Edimburg l'acord que permetrà que la consulta sigui vinculant. I el president de la Generalitat, Artur Mas, i el ministre d'Educació, José Ignacio Berr, s'han trobat en un ambient gèlid amb José Manuel Lara com a anfitrió en el sopar de lliurament dels Premis Planeta 2012. Segons fonts de l'entorn del president de la Generalitat, s'han limitat a saludar-se breument i no hi ha hagut cap conversa en privat, com apuntaven altres fonts. L'escriptor madrileny Lorenzo Silva, amb la novel·la La marca del Meridiano, ha guanyat el Premi Planeta 2012, dotat amb 601.000 euros. I com sempre a aquesta hora, connectem amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens n'informa en Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments advertia als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat que a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Gràcia, tots els trens de les línies del Vallès circulen amb demores d'uns 14 minuts en tots els sentits de la marxa. La resta de línies dels ferrocarrils de la Generalitat, així com metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, circulen amb normalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. D'altra banda, amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 6 minuts, el comentari de l'actualitat avui amb Manuel Milià Mestre, consultor, exdiputat i periodista, en directe, com que ens acompanya en aquest cas en moviment. Esperem que la comunicació funcioni. Senyor Milià Mestre, bon dia, endavant. Bé, hem perdut la comunicació amb Manuel Milià Mestre, en tot cas la intentarem de recuperar durant els propers minuts.
El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Josep Maria Garrell és des de fa 10 dies nou rector de la Universitat Ramon Llull. L'acte de presa de possessió va tenir lloc el dia 5 i va donar pas a una nova etapa en aquesta institució universitària vinculada a l'Església i particularment a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Josep Maria Garrell és doctor en enginyeria electrònica i professor catedràtic d'informàtica a la URL i ha substituït la catedràtica de dret penal Esther Jiménez Salinas en el rectorat, que havia estat Jiménez Salinas des del setembre de 2002 i fins ara. Ha esgotat el seu mandat d'acord amb el que preveuen els estatuts de la universitat i després de 10 anys dona pas, doncs, a Josep Maria Garrell, amb qui parlarem durant els propers minuts. Ens acompanya, i li ho agraïm de tot cor, el doctor Josep Maria Garrell, nou rector de la Universitat Ramon Llull. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Moltes felicitats. Com està?
Gràcies, bé. Content d'estar aquí amb vosaltres.
Bé, primera qüestió que li plantegem és quines són les seves primeres impressions després de començar a treballar aquests dies com a rector de la URL.
Doncs molt bones. La veritat és que és un procés molt il·lusionant de poder treballar amb una gent tremendament compromesa per aquesta nova etapa. Parlo també de totes les institucions de la pròpia Universitat Ramon Llull, que, com sap, és una universitat d'estructura federal. És evident que tenim molta feina pel davant, però ho agafem amb molta il·lusió.
Molta feina, il·lusionant, esperançada. Quines prioritats i reptes es marca vostè per la nova etapa com a rector?
Doncs miri, jo crec que en primer lloc hem de donar el que en podríem dir una continuïtat crítica al que hem vingut fent durant els darrers anys. És a dir, hi ha moltes coses que s'han fet i que crec que són completament encertades i d'altres que simplement hem d'ajustar a la nova realitat que ens envolta, no? Per tant, haurem d'obrir un procés de reflexió per ajustar el pla estratègic en el seu dia a la universitat, concretament l'any 2010, dins del context de campus d'excel·lència internacional que ens van otorgar, doncs vam fer, no? És un procés que hem de fer en les properes setmanes i conseqüentment, haurem d'abordar quines són aquestes prioritats, no? Una mica resumint, i si m'ho permet pel damunt, jo em fa l'efecte que hi ha un conjunt de temes que són difícilment obviables i que haurem d'incorporar, no? Com pot ser abordar un període de més col·laboració en termes generals amb tots els agents del sistema, fins i tot dintre de la pròpia universitat, seguir apostant per la recerca, per la internacionalització i segurament donar resposta al que deia al principi amb aquestes noves demandes que la pròpia societat fa a les universitats en general i a la nostra en particular.
Seguint el símil polític, vostè ha dit que és una estructura federal o federada, és a dir, que la Universitat Ramon Llull, com saben molts oients segurament, és el resultat de la unió de moltes institucions universitàries i altres facultats. Quin paper pot tenir i ha de tenir la Universitat Ramon Llull en el panorama educatiu a Catalunya?
És difícil de contestar. Miri, la Universitat Ramon Llull és una universitat formada per 11 institucions, amb una gran tradició en ensenyament superior i recerca a Catalunya, algunes d'elles centenàries. Pensi que estem oferint més de 100 estudis oficials entre grau, màster i doctorat, i més de 120 estudis propis, no? Ratllem els 18.000 estudiants, per tant estem parlant d'una universitat gran per la mida que tenim a dins de Catalunya, evidentment per sota del que són les tres grans universitats en volum a casa nostra, no? Institucions, només per citar les més grans, com són l'Institut Químic de Sarrià, Blanquerna, La Salle, ESADE i també una part de la Fundació Pere Tarrés, només per citar les més grans, però són el que de fet ens configura com a tal, no? Jo crec que avui en dia totes les universitats, més enllà del rol formatiu i de recerca, el que de fet se'ns està demanant és que contribuïm d'una manera o d'una altra a empènyer a sortir de la crisi econòmica i de valors en la qual estem vivint, no? Per tant, segurament se'ns està demanant més que mai que desenvolupem el nostre paper en tant que responsabilitat social universitària.
Avui parlem amb Josep Maria Garrell, nou rector de la Universitat Ramon Llull, arribat al càrrec després de 10 anys d'Esther Jiménez Salinas com a rectora i després d'un temps en què vostè també era el vicerrector, que no ho hem dit abans, però també és important destacar que vostè ja coneixia una mica l'estructura orgànica de govern d'aquesta universitat. Com han estat aquests 10 anys? Ha parlat vostè d'una continuïtat crítica, però potser pot explicar una miqueta més què és el que s'ha fet en aquests 10 anys, on s'han incorporat també algunes d'aquestes institucions que vostè diu.
Home, miri, els darrers 10 anys jo crec que la universitat ha viscut més canvis que en tota la seva història. universitària. I parlo d'universitat en general i de sistema universitari, la nostra, evidentment, d'una manera concreta. No? A mi se'm fa complicat de valorar els darrers 10 anys perquè he format part de l'equip de la rectora Jiménez Salinas i, per tant, segurament algú altre és qui ho ha de valorar amb més objectivitat. No? Ara bé, després dels primers anys del rector Gassiot, en el qual la universitat es va crear, es va constituir, realment es va consolidar, jo crec, el model organitzatiu, aquests últims 10 anys crec que és indiscutible que hem abordat un procés clarament d'obertura, d'integració en el sistema, de reconeixement, si m'ho permet, fins i tot de modernització. Han estat els anys d'impuls a la recerca, de les acreditacions, de les avaluacions externes i també d'allò que, en termes generals, la societat n'ha parlat més, que és l'adaptació a Bolonya, és a dir, a lo que és l'espai educatiu d'educació superior, que de fet ens ha costat doncs, molts mals de caps, no?
Un espai que preveu, entre altres coses, doncs un nou sistema d'avaluació, uns nous criteris amb el sistema de crèdits i la matriculació. Aquí hi ha moltes qüestions que també han provocat en alguns sectors rebuig social o protesta.
En efecte.
Però s'han hagut d'adaptar vostès, vaja.
Sí, de fet, és a dir, Bolonya se n'ha parlat molt. S'han dit moltes coses que no són pròpies del procés de Bolonya. De fet, la declaració de Bolonya són dues pàgines, és a dir, no res més. I l'objectiu últim és anem a abordar un procés d'harmonització de lo que són els estudis universitaris en l'àmbit europeu. No? A la que un comença entrant que si l'estructura de graus i de màsters ha de ser de 3+2 o de 4+1 o tot aquest tipus de coses ja són derivades, ja són conseqüències del procés d'harmonització, no? De fet, Bolonya, en el fons, el que pretén és centrar el procés educatiu en qui realment ha d'estar en el centre, que és l'estudiant. Per tant, és dir, el rol del propi professor ha de canviar d'una manera o d'una altra. Nosaltres sempre hem dit que abans del procés de Bolonya la nostra universitat això ho tenia clar i, per tant, no sé si som una universitat pre-Bolònia, si em permet l'expressió, però de fet moltes de les coses que es pretenien abordar nosaltres ja ho teníem. No? Però indubtablement ha representat una adequació de tots els estudis. No? Imagini vostè, abans jo estava parlant de més de 100 títols oficials, la qual cosa vol dir abordar una reconversió de tots aquests títols oficials amb la nova estructura. No?
El senyor Josep Maria Garrell, la Universitat Ramon Llull, com dèiem abans, és el resultat de la unió entre diverses escoles universitàries, facultats, institucions diverses i altres realitats educatives. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, en l'acte de presa de possessió el 5 d'octubre, destacava l'esforç d'unitat que s'ha fet des de la diversitat. Com es pot aconseguir això? S'ha aconseguit una part d'aquesta unitat, però com es pot aconseguir aquesta unitat universitària en el futur? O reforçar-la, vaja.
Nosaltres, amb els 21 anys que portem, jo crec que hem avançat moltíssim. És a dir, el model està consolidat, de vegades la gent des de fora ens diu bueno, és que sou una federació. Exacte, som una federació, és el nostre model organitzatiu i jo crec que ens funciona. Com s'aconsegueix? Home, miri, jo li diria que en primer lloc amb ganes, amb molta motivació essencialment per servir junts a la societat, contribuir a la formació i a la recerca i, per tant, hi ha d'haver, en primer lloc, una clara convicció de fer-ho i de fer-ho junts. Aquesta és la primera. Si hi ha aquest primer element, les coses després són més senzilles. Després on hi ha de posar molt de diàleg. I, per sort, totes les persones que formen part dels nostres òrgans de governs doncs, tenen una capacitat de diàleg molt gran i, per tant, tenen aquesta capacitat de respectar l'altre, l'interlocutor, la seva diversitat, la seva realitat, que pot ser lleugerament diferent, no? Jo crec que durant els primers anys la gent se'n va donar compte que hi havia molt més que ens unia que no pas que ens separava i es va començar a treballar a aquest camí junts. És evident de que en algun moment doncs, un ha de cedir a algun interès molt particular en benefici d'un interès col·lectiu, però això és el dia a dia, és a dir, això passa amb una naturalitat absoluta.
Doncs veurem com evolucionen aquestes institucions de la Universitat Ramon Llull, de la qual, per cert, forma part també la Facultat de Filosofia de Catalunya, de la qual és degà el director d'aquesta casa, Jaume Aymar, i, com dèiem, altres institucions. Vostè, senyor Garrell, en el discurs durant l'acte de presa de possessió, va dir, entre altres coses, que una bona qualitat universitària redueix l'atur. Quina contribució pot oferir la URL, la Ramon Llull, al compromís de tots amb la lluita contra l'atur, contra la pobresa i contra l'exclusió social? De vegades, quan es parla d'això en el debat polític, fa uns minuts ho hem tingut aquí a la tertúlia, les discussions són sovint molt aferrissades, les dades de l'atur, el 50% d'atur, i vostès parlen d'allò altre, els polítics a vegades no prioritzen. Què pot dir la universitat, una universitat catòlica com la seva?
Miri, nosaltres jo crec que el que hem de dir en primer lloc és que la formació contribueix a reduir tot aquest tipus de problemes. No? Està clarament contrastat de que si l'atur juvenil en aquesta franja de jovent que estem parlant ratlla el 50%, a la que se segmenta aquesta població per estudis, automàticament es va reduint en funció del nivell d'estudi de la població, no? Per tant, és evident de que la formació contribueix a reduir l'atur, contribueix a reduir la pobresa i, evidentment, contribueix a reduir l'exclusió social en termes generals. Potser les universitats no ho hem explicat d'una manera clara durant els darrers temps, potser perquè el problema no era tan greu com ara, no? I jo crec que ara les universitats ho hem de dir i ens ho hem de creure. Hem de creure que realment aquesta formació contribueix a la reducció en termes generals, no? Després hi ha altres factors, no? Vull dir, la universitat no només fa educació, és evident que és la primera de les missions, però després també la universitat ha de fer recerca, una recerca molt pensada per augmentar la competitivitat del nostre propi teixit industrial i econòmic, no? I això també contribueix d'una manera o d'una altra, no? No sé si aquí aplica una petita part de l'expressió evangèlica que la veritat us farà lliures, però a una part sí que n'aplica. No? Crec que tenim un rol important a les universitats, i la nostra en concret, i que en aquest sentit l'hem de desenvolupar i ens ho hem de creure més que mai.
Precisament fa pocs dies a Sant Cugat del Vallès, en unes jornades organitzades pel Bisbat de Terrassa, es parlava molt, no?, de l'evangelització de la cultura, del diàleg amb la cultura i també de la universitat com un element important, no?, en aquesta tasca com a cristians, però també enmig del món, en la societat. Avui amb el nou rector de la Universitat, Ramon Llull, Josep Maria Garrell, hem parlat de moltes coses. Com funciona, doctor Garrell, el treball conjunt entre els responsables de les diferents facultats i les obres educatives a la Universitat Ramon Llull dintre d'aquesta estructura plural però també unitària?
Funciona bé, jo crec.
Ho celebrem,
eh? Sí, amb una coordinació, jo crec que envejable en aquest sentit. No li deia abans que és una federació i, per tant, els nostres propis estatuts regulen quines són les competències que s'exerceixen directament des de les nostres institucions, de quines s'exerceixen en representació de tots des del rectorat, no? Per tant, tenim estipulat un conjunt d'òrgans de govern i la cosa funciona. Pot semblar complicat, sovint et diuen, no? Escolta, això és molt complicat, no? Perquè és una institució molt gran, de fet format per institucions federades, etcètera, etcètera.
Amb diferents edificis, diferents ubicacions.
Amb un campus completament distribuït, essencialment per la ciutat de Barcelona, però també fins i tot a fora. No és tan complicat com sembla, no ho és. Jo m'atreviria a dir que senzillament és diferent de la complexitat de qualsevol altra universitat, sigui pública, sigui privada, d'iniciativa social sense afany de lucre com som nosaltres, sigui com sigui. És a dir, és complex, és clar, però és clar com totes les altres universitats. Jo crec que complexitats diferents. No li s'explica millor, però de fet un quan ho viu amb total naturalitat, sense cap tipus de problema.
Vostè se sent una mica factor d'unitat, no?, com a rector.
Sí, en efecte. És a dir, una de les coses que s'intenten, perquè de fet és un dels encàrrecs que tenim com a rectorat, és precisament donar unitat i donar coordinació a tot el conjunt.
Tenint en compte que la Universitat Ramon Llull és de l'Església, va respondre a un desig inicialment expressat pel cardenal Narcís Jubany, així ho va recordar també l'actual arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, l'altre dia, i això implica que entre els actuals 18.000 alumnes, també els anteriors i els futurs, doncs ha d'haver-hi alguna actitud de sembrar el missatge cristià des del respecte a la diversitat, no? Com es manifesta aquesta concepció cristiana en la vida de la Universitat Ramon Llull, que porta també, d'altra banda, el nom d'un cristià exemplar, clar, un beat, com és Ramon Llull.
Miri, vostè ho ha dit, la Universitat Ramon Llull és una universitat d'inspiració cristiana, la qual cosa vol dir que, de fet, ens basem en els valors de l'humanisme cristià. Què s'intenta fer? Com es manifesta, preguntava vostè, no? Miri, en primer lloc, nosaltres no ens conformem amb tenir que els nostres graduats siguin els millors en la seva disciplina o amb el que faci falta, no? De fet, el que nosaltres voldríem és que es formessin bones persones, no? Se'm fa difícil imaginar que una persona pot ser un bon cristià si prèviament no és una bona persona, no? Per tant, aquest missatge de la cultura dels valors en termes generals, des de l'esforç, el respecte, qualsevol que li vulguem afegir, és una cosa molt natural a totes les nostres institucions, no? Pensi que vull dir, les institucions que la conformen, doncs algunes són clarament diocesanes, les altres són de la Companyia de Jesús, les altres són de la Salle, i en termes generals és una cultura que sense, si m'ho permet, sense una explicitació molt concreta o molt visible amb determinades coses, es transpira d'una manera molt natural.
Doncs desitgem que aquesta actitud de naturalitat i del desig de formar bones persones continuï formant part de l'essència de la Universitat Ramon Llull i sobretot s'apliqui a la pràctica des del respecte a la diversitat, però també amb claretat i convicció. Li agraïm molt la seva presència avui en directe en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, el doctor Josep Maria Garrell, nou rector de la Universitat Ramon Llull. Vol afegir alguna última cosa per acabar?
Res més. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada i fins una altra.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat. En contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat, perquè tornis a viure l'emoció. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, un miler de persones participen en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Cort Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Cort Inglés.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Abans d'arribar a 9:45 i de donar pas a l'espai de pastoral familiar i matrimonial, us recordem que Ràdio Estel regala una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Aquesta entrada doble és per divendres, aquest divendres a les 9 del vespre, com dèiem, al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Si voleu entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble, heu d'entrar en el web www.radioestel.cat i posar el vostre nom. El sorteig el farem divendres dins aquest programa.
Hola, bon dia. Els cubans podran viatjar a l'estranger sense necessitat d'un permís de sortida a partir del dia 14 de gener. El govern de l'Havana ha anunciat l'eliminació d'aquests permisos i deixa sense efecte l'anomenada carta d'invitació en el marc de la nova llei migratòria que entrarà en vigor 90 dies després de la seva publicació oficial. Un informe de la UNESCO conclou que l'estat espanyol és el primer país d'Europa en fracàs escolar i de mala inserció laboral dels seus joves. L'estudi també determina que un de cada tres joves abandona el sistema educatiu abans d'acabar secundària, mentre la mitjana europea se situa en un de cada cinc. Els treballadors assalariats estan patint la pèrdua de poder adquisitiu més gran dels últims 27 anys. Els sous han pujat molt poc aquest any, mentre que els preus s'han disparat especialment aquest setembre amb l'entrada en vigor dels nous tipus d'IVA. I el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ha anunciat un tancament patronal per al proper dia 25 d'octubre. L'aturada és una mesura de protesta perquè la Generalitat encara no els ha pagat la factura de medicaments dispensats el mes de juliol.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Va respondre Jesús a la petició que li feien els deixebles. Un home baixava de Jerusalem a Jericó, va caure en mans d'uns bandits que el van despullar i el van apallissar. Després se'n van anar i el van deixar mig mort. Per casualitat, un sacerdot baixava per aquell camí i en veure'l va fer una volta i va passar de llarg. El mateix va fer un levita que va arribar a aquell lloc. En veure'l va tornar a donar un tomb i va passar de llarg. Però un samarità que anava de viatge va arribar on hi havia ell i en veure'l es va compadir. En acostar-se li va venar les ferides i va posar-hi oli i vi. Després, pujant-lo en la seva pròpia cabalgadura, el va portar a una posada i el va cuidar. L'endemà, després de treure els diners que portava, els va donar al qui tenia l'hostatgeria i li va dir: "Cuida't d'ell i allò que gastis de més jo t'ho pagaré quan torni." Quin dels tres et sembla que ha estat l'altre altruisme que ha caigut en mans dels bandits? Ell va dir: "El qui va practicar la misericòrdia amb ell." I Jesús li va dir: "Ves i fes tu el mateix." Aquest evangeli del bon samarità, del capítol desè de Lluc, ens serveix avui de punt de partida per l'espai de matrimoni i família, on comptem amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Hola, bon dia, Juan Carlos i Susi.
Hola, bon dia.
Sí.
Ells són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Bé, què ens voleu plantejar en relació amb el que és la trobada internacional dels equips de la Mare de Déu a Brasília? Comencem avui un cicle on, amb la presència de Juan Carlos i Susi, cada dues setmanes, dintre de l'espai setmanal, parlarem de les conferències i les meditacions, en aquest cas la de Timothy Radcliffe, que és un sacerdot que us va parlar, no?
Sí, un dominico.
Sí. Un
sacerdote de la Orden de los Predicadores, que realmente hace es un gran predicador, un gran comunicador, que yo creo que del encuentro de Brasilia ha sido una de las perlas, de las joyas que queremos compartir. Por eso lo traemos a estas tertulias. Y siempre, sobre la base de la parábola del buen samaritano, vamos a entrar en las consideraciones de aquellos elementos que él nos transmitió en sus conferencias.
Bueno, hoy vamos a fijarnos en la siguiente frase. Se acercó a él, le vendó sus heridas, derramando en ellas aceite y vino. Le hizo montar sobre su propia cabalgadura, le condujo a la posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los entregó al posadero y dijo: "Cuida de él y lo que gastes de más, a la vuelta te lo pagaré." Entonces él se centra en este día, que fue el primero, el introductorio, que es un poco más, fue un poco amplio, sobre lo que es esencial en cualquier amor. Uh-huh. Y por lo tanto también para la ética sexual, ¿no? Sobre la fidelidad, la generosidad y la curación de las heridas.
Uh-huh. En este sentido, Timothy insistió mucho en la fidelidad. La fidelidad vista desde la realidad que nos rodea, es decir, desde las parejas vulnerables, desde los matrimonios rotos o de los separados, los divorciados, y de todos aquellos que de alguna manera son parejas pero que tienen dificultades en la vida. Entonces él dice, es que la fidelidad se construye a través del tiempo y poco a poco. Y entonces él trae a colación cómo Jesús, que amó hasta las últimas consecuencias,
al extremo, sí,
supo comprender y perdonar y esperar que se en sus discípulos se creara esa fidelidad, sobre todo de Pedro, que el propio viernes, cuando estaban en el juicio de Jesús, él lo negó 3 veces. Y los demás discípulos corrieron lejos porque temían a los sacerdotes y a las jerarquías de aquel momento. Por lo tanto, la fidelidad llevada a esos extremos. Entonces, él dice, ¿quién es el que está herido y ha caído a la vera del camino? Y entonces ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros nos ponemos cerca de ellos, los comprendemos, porque escuchar no las razones, sino simplemente lo que pueden ser las penurias o las dificultades o del sufrimiento que tienen las parejas rotas, que no es poco el sufrimiento de ellos y de sus hijos.
Són els nous proismes del nostre temps,
exacte,
extremament necessitats.
Exacte.
Ell define la fidelidad como mucho más que no cometer adulterio, aunque este sea parte de ella. La define como ser fiel a la verdad de la otra persona y es estar atento a lo que el otro vive, a los pequeños signos de decepción o infelicidad, aprender a desbloquear su alegría, entendiendo sus miedos y no juzgando sus fracasos. Todo esto es la fidelidad. Y todos nosotros lo vamos aprendiendo lentamente. No es una cosa que la adquirimos de una vez para siempre. Tenemos que ser fieles, aprender a ser fieles como Pedro en nuestro matrimonio para poder brindar esa novedad aún que vayan con segundas o terceras parejas. Porque en la situación en que estén, hay que darle calidad a esa relación, ¿no? Uh-huh. Empezando por nosotros, claro.
I aquí entra també la relació personal amb amics nostres que pateixen una situació de ruptura, de fracàs.
En la amistat.
No? Pero es que él habla, claro, la fidelidad en la amistad, con los padres que ya son mayores, con los hijos aunque se hayan ido de casa, con los amigos aunque vayan de la tercera o cuarta relación.
Uh-huh. I podem acabar, doncs, recollint una reflexió del mateix fra Timothy Radcliffe. Diu, el nostre amor fidel segurament necessita aprendre que és la combinació d'intimitat i de deixar l'altra persona respirar. Herbert va escriure, afegeix, allò que ens dona un espai que ens permet moure'ns, un espai per créixer i convertir-nos en nosaltres mateixos, és l'amor que ens arriba de l'altre. L'amor és un espai en què una persona pot expandir-se i, per tant, sempre és un regal. Donar amor és donar un preciós regal de, vaja, que és espai, que no és tangible, però que vol dir que donar amors és deixar ser, en definitiva. Amb aquesta reflexió ens acomiadem, no hi ha temps per més. Gràcies, Juan Carlos i Susi, bon dia i fins la propera.
Bon dia, Ignasi.
La pròxima.
I ara de seguida donem pas a la Fundació Roca i Pi i a l'Espai La Vida en Solfa.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat, perquè tornis a viure l'emoció. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a aquest espai de Ràdio Estel i Ràdio Principat en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Entre les múltiples experiències musicals que hi ha al nostre país, n'hem escollit una de molt interessant. Es tracta d'un projecte anomenat Bach zum Mitsingen. És a dir, un grup de persones es reuneixen un cap de setmana per interpretar una de les cantates de Johann Sebastian Bach. La Maria Olives de Barcelona hi ha participat i avui ens explica la seva experiència.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo sóc la Maria, sóc de Barcelona, tinc 68 anys. De gran, cap als quasi a vora dels 50, vaig decidir que volia cantar més en sèrio. I el haver cantat en sèrio m'ha portat a la culminació, que per mi era una gran il·lusió, que era cantar una cantata amb el Bach zum Mitsingen.
Coneguem la seva història musical.
Vaig tenir la sort de néixer en una família on la música era importantíssima i hi havia bastanta gent que la practicava. Vaig començar amb el piano perquè la meva mare i les meves ties eren totes deixebles d'en Marsall i veïnes d'en Granados. O sigui que a casa dels meus avis ja hi havia un substrat importantíssim. Recordo amb molta emoció la Berceuse de Chopin, que la meva mare me la tocava cada nit per fer-me dormir. Tant és així que quan vaig ser prou experta amb el piano, d'amagat de la meva mestra, vaig estudiar-me la Berceuse de Chopin. I el dia que li vaig tocar a la professora em va renyar, em va dir, això és massa per tu. Però jo sempre més va ser la meva... I m'adormia amb aquesta, però la meva mare tocava moltíssim. A l'escola on anava de petita ja cantava moltíssim, era l'Isabel de Villena, i era una escola on els nens a lo millor no sabíem contar gaire bé, però sabíem cantar i sabíem fer comèdia, i això era molt important. El pare no, escoltava, però la que era música era la meva mare. El mestre de la meva mare i de les meves ties va ser el Frank Marshall. És el que va fundar l'Acadèmia Marshall, i ell era deixeble d'en Granados. I llavors jo, de petita, vaig estudiar amb la senyoreta Francolí, que era també deixeble de Marshall, i m'anava a examinar amb en Marshall, que encara el vaig conèixer, encara em va examinar, i després la seva deixeble, que era l'Alícia de la Rocha. I el record que tinc de Marçall és que era com un pare. Era una persona que li agradaven molt les criatures i que t'infonia. Tot el que et volia explicar t'ho transmetia amb molt carinyo. Amb l'Alícia va ser diferent, era una gran pianista, però imposava molt, tot i que era jove i tot això, però sí, feia por. Jo vaig ser l'única que va seguir fins molt endavant. Els meus germans no van tenir paciència. Sobretot la meva mare no va tenir paciència. A lo millor perquè pensava que els altres tenien altres talents i doncs amb mi es divertia més. Però sempre li agrairé. Ella em feia estudiar. Se seia al costat i bueno, em feia repetir els passatges que no estaven bé. En canvi, em parava quan jo m'engegava a tocar coses que ja em sortien molt bé. Em deia, no, que no tenim gaire temps. Sí, i sempre li agrairé que a mi dediqués aquest temps i que, o sigui, que tingués aquesta esperança en mi, no? I m'agradava molt tocar a quatre mans. Tocava molt amb la meva mare a quatre mans. El piano el vaig tocar fins que em vaig casar i me'n vaig anar a viure en un país llunyíssim i no tenia piano. Va ser una experiència molt bona, però vaig haver d'aprendre a fer altres coses, a cuidar una casa, jo no sabia que una casa s'havia d'escombrar cada dia, a fer jerseis pels nens petits, tot això vaig anar aprenent a poc i no tenia gaire temps per la música. Mentre no vaig tenir piano, doncs cantava. Vaig cantar molt amb els meus nens petits, cantava a la dutxa. I així és que vaig trobar un cor. Quan vivia als Estats Units, em vaig apuntar amb un cor, però no era un bon cor. I llavors de gran vaig començar a fer cant en sèrio, o sigui, vaig agafar un professor i vaig entrar a la Coral Sant Jordi directament. Vaig tenir la cara dura d'anar-me a fer una prova sense haver cantat mai amb un cor en sèrio. Jo cantava al col·legi, però amb un cor així reconegut no. Total que vaig cantar una creació de Haydn que era... Jo no em sentia la meva pròpia veu perquè encara no me l'havia educat en aquella època, encara no havia tingut classes de cant, però em vaig divertir molt. Quan vaig voler cantar en sèrio, vaig haver de necessitar un bon mestre que m'ensenyés a treure la veu, perquè a casa estava prohibit parlar alt. Afinava molt bé, però havia estat educada d'una manera que no s'havia de fer mai brogit i que les persones educades parlaven amb una veu molt matisada. Soc l'única de la família que vaig impostar la meva veu i que parlo amb una veu impostada. Tota la família parla amb molt aire la veu, perquè això era més distingit. Finalment vaig trobar un gran mestre per mi, que encara tinc avui dia, que és el Miquel Cobos, i amb ell tinc una comunicació molt important, perquè és com una comunicació, un diàleg telepàtic, quasi, no? Perquè ells no veuen el que estàs fent per dintre, però segons el so que tu treus, saben què és el que estàs fent. I, bueno, s'escau que ell parla un llenguatge que jo entenc. I llavors vaig buscar un altre coral i vaig cantar a l'Estro Vocale a l'Aranya, al Fòrum Vocal, i a partir d'aquí doncs estic molt oberta a altres experiències musicals i he tingut la sort de que m'han deixat cantar en el Bach zu Mitzingen. Un dia estava a la cuina, sempre tinc la Catalunya Música o Ràdio 2 Clàssica o Ràdio Estel. I estaven explicant aquest projecte, que ja existia a Europa i que ho estaven començant aquí. Bach zum Mitzingen. Vol dir Bach cantat tots junts. El projecte és restituir les cantates de Bach de manera que tothom amb un cert nivell i experiència vocal hi pugui accedir i llavors cantar-les el dia de la celebració litúrgica per les quals van ser compostes. Em va dir l'altre dia el Daniel que arriba a haver-hi 500 sol·licitants, o sigui, és una massa de gent ingent. Llavors en trien uns quants, t'avisen un mes abans i t'envien les partitures. Llavors tu estàs obligat a estudiar-te les partitures, de manera que quan ens ajuntem el primer dia, que és un dissabte, tothom s'ho té ben estudiat. I el primer dia ja surts en escena, o sigui, al matí assagem i a la tarda a les 6 donem la primera prova, ja cantem davant de la gent. I llavors l'endemà tornem a tenir assaig molt d'hora al matí i a la missa major llavors cantem-la, acompanyem la litúrgia amb la cantata. I llavors també és obert al públic i llavors ja anem amb el vestit negre i tots guapos i tot això, tot en un cap de setmana. El més important és que es crea una comunicació sorprenent entre gent que no has vist mai, edats diferents, formacions diferents, i això és molt bonic. De fet, això passa amb tots els cors, no només amb el Bach zu Mitzingen, naturalment. La particularitat d'aquest és que és per dos dies. Jo només havia vist la versió que hi va haver a Barcelona, l'anterior a la meva, que va ser a la Capella Alemanya, i el que em va tocar a mi a Girona va ser com molt més ampulós, eren dos grans basíliques, uns recintes impressionants que sonaven molt bé, i poder emetre el teu so amb un recinte d'aquests és un plaer que no es pot comparar res. Ara hi ha hagut el de Sant Just i Pastor, que també va ser molt bonic. La següent versió serà a Santa Maria del Mar, a final de novembre. El projecte aquest de Bach zu Mitzingen, allà on demanen un comentari, jo vaig posar: tinc una il·lusió secreta tota la vida, que és poder cantar una cantata de Bach. I em vaig sentir al cel. O sigui, és una experiència molt, molt important. Tot allò que jo vivia en el piano quan era petita, els preludis i fugues i les invencions de Bach a dos i tres veus, que ho pot tocar una mà petita, hi ha tot el germe del que hi arriba a veure en una missa, o en una gran missa, o en una gran cantata. I era experimentar tot allò petit amb gran, i a més, amb una comunicació amb totes les altres veus, no? I això és molt gran. Però bé, jo estic allà, eh? Seguiré sol·licitant que em deixin cantar una altra vegada.
En les cantates de Bach trobem l'essència de l'espiritualitat del compositor. De fet, la música és un dels millors mitjans per expressar la nostra espiritualitat. Veiem-ho.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
És molt important. Primer perquè a través de la música podem crear estats o situacions de relaxació, de meditació fins i tot, amb la qual la persona es posa en contacte amb el seu món espiritual, amb el seu món intern. I també perquè molts músics i persones no músiques expliquen que a través de la música, sigui tocant o sigui cantant, arriben a tenir experiències d'èxtasi, experiències contemplatives, en les quals doncs, arriben a tenir la sensació d'unió amb l'univers, d'unió amb un ésser superior. És a dir, la música pot aportar molts elements espirituals i, de fet, totes les religions i tots els corrents místics utilitzen la música com una forma de cantar o d'elevar les pregàries o de donar gràcies al ser superior.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Quan vam demanar a la Maria Olives que, a part de les cantates de Bach, ens parlés d'altres compositors que li agradessin, va triar Mozart i Monteverdi, però sempre acabava parlant de Johann Sebastian Bach.
Hi ha una cançó de Mozart, no recordo el nom, i és com una sinfonia, o sigui, és d'una creativitat, va passant d'un humor a un altre, és molt, molt bonica. Tenia un àlbum de Mozart i aquesta em va frapar i sempre procuro cantar-la. I és molt bucòlic, és la caiguda del dia i el sol s'apaga. És una mica així, una mica cursi, però és molt maca. El que passa que Mozart no em toca tan a fons com Bach. Bach és un compositor de les emocions profundes, de l'ànima. I Mozart és més divertit. Bueno, tocava molt les sonates de Mozart, que són molt divertides, però no són tan transcendents com Bach. La veritat és que el piano ha quedat molt oblidat. El faig servir per estudiar cançons. Jo no, és una assignatura pendent, ja ho faré. Ara estic molt amb altres coses, però tinc ganes de, quan em vagi a viure al camp, de tornar a recuperar el piano. Un madrigal molt bonic és aquest, Sfogava con le stelle, que és de Monteverdi, que també és una cançó molt, molt creativa. Monteverdi era un compositor amb molts registres també, molta imaginació. I aquesta és molt bonica. La lletra diu, desfogava amb les estrelles, o compartir amb les estrelles, un inferno d'amore, un infern d'amor. Compartir amb les estrelles aquell foc amorós que m'estava destrossant. I és molt bonica, la lletra. Monteverdi, sí, és molt original. És diferent de tots i és molt, molt atrevit. Li agraden molt les tensions, les dissonàncies, però sempre es torna a recuperar i torna al lloc. És un continu a desestabilitzar-se i tornar-se a equilibrar. té una sonoritat molt original, et sacseja molt, no? O sigui, és pels sentits, a part de que les lletres són obres d'art, o sigui, ell musicava poemes de la seva època increïbles, molt bonics, però és una experiència sonora. Diria que Bach, naturalment, també, en quant a sonoritat, és molt interessant, però Bach és com més... és més piadós, és més introspectiu. Monteverdi va molt enfora. La música és reconfortant, és apaciguant, calma l'ànima, et disposa a estar en un altre món. Ha estat el millor nutrient que he rebut mai. Tot ho faig amb música. Tot ho faig amb música. Per exemple, jo sóc una mestressa de casa, quan planxo poso música. I planxar, doncs, té el seu sentit, perquè mentre estàs mullant la roba és com si t'estessis regant a tu, i quan estàs planxant aquelles arrugues és com si estessis planxant tot el que dintre està arrugat. Però tot això, si ho fas amb música, és doblement millor. Sí, sí, s'ha de cantar. A mi l'instrument de la veu és tan íntim que necessàriament t'ha de transformar. Ets tu, és... i la música et connecta, dona verticalitat, connecta més amunt. T'ajuda també a posar els peus a terra de vegades. Crec que és la fibra més fonda que tinc i més important.
Segur que qualsevol tasca és més agradable amb música, però sobretot la música, i especialment quan és feta amb la pròpia veu, ens ofereix la possibilitat d'anar més enllà, de connectar amb el tot, de ser u, la vida i la solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol. Després de la vida en solfa ens acomiadem. Us recordem que avui és el Dia Mundial de l'Alimentació. També és un bon moment per dir que el Banc dels Aliments de Barcelona està organitzant el gran recapte per als dies 30 de novembre i 1 de desembre. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Gerard Carrión, el Ferran Capdevila, el David García, el Xavi Aguilar i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà.
Ràdio Estel.